Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que passeu una bona setmana.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. El govern i que estarà dotat amb un important nombre de tècnics especialitzats. A més, i en paral·lel, s'activaran equips operatius tècnics que tindran dins del seu àmbit de competència en exclusiva les principals línies de Rodalies, la R1, la R2, la R4, així com els túnels de Barcelona. José Antonio Santano és el secretari d'Estat de Transports.
Vamos a crear dentro de la oficina técnica de Rodalies una división de mantenimiento preventivo. En esta clave, pensando en que por la complejidad, la antigüedad y el impacto del cambio climático, Cataluña es uno de los sitios idóneos donde, digamos, reforzar especialmente ese mantenimiento preventivo.
I cimera institucional aquesta tarda entre la Generalitat i la delegació del govern espanyol a Catalunya amb agents econòmics i socials del món local per agilitzar el procés de regularització extraordinària d'estrangers. El govern calcula que a Catalunya hi ha entre 120.000 i 150.000 persones que es podran beneficiar d'aquest procediment extraordinari anunciat pel govern espanyol. Escoltem la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
És una aposta pels drets, per extendre els drets, per lluitar contra l'exclusió i també per donar un impuls definitiu al mercat de treball i a l'economia catalana que trobaran un impuls molt substancial en aquesta regularització de persones migrants.
Preocupació a Móra d'Ebre per despreniments al pont d'Arcades. El Ministeri de Transports investiga les causes del mal estat d'aquesta infraestructura després de detectar-hi parts erosionades. No es descarta que sigui un problema de luminosi al formigó. L'Ajuntament està a l'espera de la diagnosi del govern espanyol per prendre mesures, entre les quals reduir i limitar encara més el pas dels vehicles de cert tonatge. I a Sentmenat es construiran 94 nous pisos de protecció oficial que seran 100% de gestió pública. La modificació del pla urbanístic aprovat per la Generalitat permet que es facin pràcticament el doble dels 52 previstos inicialment en aquesta parcel·la municipal ubicada al sector de Can Vilà. Un projecte que, un cop enllestit, pot fer créixer més d'un 3% la població que hi ha actualment en aquest municipi. L'Ajuntament, que ha impulsat el canvi urbanístic, admet que tindrà un impacte molt positiu. Acabem parlant del Barça, que aconsegueix el bitllet per les semifinals de la Copa de Rei de futbol. Els blaugranes van patir una mica més del compte, això sí, els darrers minuts, després que l'Albacete fes un 1-2. Els aflics sabran divendres el seu nou rival.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passant 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 4 de febrer del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Avui parlarem de navegar sense tripulació. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens explicarà què és això dels òptics pluviomètrics i dedicarem tota la segona part del programa a parlar d'un problema que aquí a la Costa Daurada està sent molt vigent aquests dies, però que també té repercussions en altres zones de la nostra costa catalana, que és dels camins de ronda, la nostra secció de Medi Ambient dels dimecres. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Renamar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda aquí. Hola, què tal?
Què passa? Què vol dir això?
Que algunes vegades és allò que estem tu i jo aquí plegades, no ens veiem. Te n'adones, no?
Sí,
que sempre tenim feina.
Per, sí,
no
per
pot ser.
També diré que per culpa meva portem unes setmanes que és una mica... no som amigues, ja.
No, ja gairebé ni parlem.
Ni que ni parlem.
És que és això, per això li dic aquí baix... Aquí a la peixera, que a la peixera estic jo, eh?
Però tornarem a ser amigues.
Home,
quan no
sempre.
Vagi tan
de...
estressada, tornarem a ser amigues.
Ves,
no ho pateixis.
Home, i respirarem.
Exacte, sobretot. Anem a saludar la Cel Prieto des de... Anava a dir Ràdio Arenys, no sé per què, però des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé de dimecres. Arenys, poc, vull dir, aquí baix al Delta del Tebre en concret. Ara se m'estava acudint, dic, de què podem parlar avui? Pregunta, quin esport practicàveu quan éreu petits, petites? Perquè, bueno, de gran cadascú si practica esport o no ja és personal, però de petits normalment... Però de petits normalment, bueno, tothom practicava algun esport, no? Jo feia patinatge artístic, ara vosaltres.
Jo tota la vida he fet natació, és algo que m'ha acompanyat tota la vida. De fet, tenia 2 anys i mig i em tiraven a la piscina. I l'altra cosa, he jugat molts anys fins que vaig descobrir la festa a bàsquet.
Natació.
Ets alta, ets alta. Tu també, sí. Natació, Sílvia, molt bé. Marina, ets alta, eh, tu?
Molt.
Sí, diuen.
Com que diuen?
Diuen.
No,
diuen, diuen.
Dono fe.
Vale. Anem a saludar també en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, a prop de bé. Jo soc del Club de la Marina, jo feia natació des de petitet, ben bé des dels 3-4 anys que anàvem a la piscina. Bé, natació a la temporada regular d'hivern, a la temporada de mar, d'estiu, hi havia el mar i allà...
Sí, això també jo.
Després, el que passa que després ens tiràvem a la piscina i trobàvem falta veure coses i agafar coses i porar, i era més soso. Acabàvem agafant les pedretes aquelles de les piscines que es desprenien, ens en portàvem allò.
Jo això també ho feia. Després la temporada de mar era la temporada de mar i això era un tema a part. Anem a saludar també la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs bastant bé, ha sortit una altra vegada el sol, o sigui que això sempre és alegria. Respecte als esports que practicàvem quan érem petits, jo jugava a futbol sala i a més amb la curiositat de que era en aquell moment l'única nena que jugava a futbol sala a tota la comarca.
Sí, això passava molt, sobretot a principis dels 2000. Això era habitual, ara cada cop hi ha més nenes que juguen a futbol sala i a futbol 11, o sigui que també és positiu. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, bé, ara sí, Ràdio Arenys, ara sí.
Ah, sí, hola, Seu, sí, ara
també,
sí.
També estaries bé, Seu, aquí a Ràdio Arenys, estàs convidadíssima sempre que vulguis, eh?
Moltes gràcies.
I respecte als esports, jo de tot, he fet futbol, he fet bàsquet, he fet atletisme, he fet parapent, de tot, busseig, no, res, concretament, exactament.
Has fet busseig? Només... Això em sorprèn.
No, res, Marina, res, no he fet absolutament res. Jo, la gimnàstica que fèiem a col·le, l'educació física, i ja em marejava prou els dies que teníem
ja ho passaves
classe de
malament,
gimnàstica.
No?
Fatal. Era d'aquells que només saber que el calendari aquell dia tocava gimnàstica, jo ja em volia posar malalt.
Sí, tu què eres, de Potro o de Plington, que es diu?
Tot és mal que mata, eh?
Ni d'una cosa ni de l'altra.
Que va, te'ls regalo tots dos.
Vinga, va, deixem els esports aquí. Anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que han començat els treballs de millora de la passera de travesses de fusta entre les Muscleres i la platja de Sant Martí d'Empúries. Es renovarà tot el material i es millorarà la base perquè l'estructura pugui aguantar molt millor els embats del temps i la sorra, Sergi.
Doncs així és, han començat aquests treballs d'aquesta passera de fusta que transcorre paral·lelament al camí d'Empúries entre, com deies, les Muscleres grosses i la platja de Sant Martí. Al pas del temps, les condicions meteorològiques, l'abans de la duna i fins i tot un petit incendi havien deteriorat molt les travesses de fusta i la base on aquestes s'aguantaven. Escoltem Rafael López, que és el regidor de Medi Ambient.
És una passera que porta molt de temps doncs que anem fent reparacions periòdiques, però ara fem una de major envergadura. Tot el deteriorament del material amb el pas del temps, inclús unes zones de formigó que havíem posat per intentar substituir alguna passera de fusta, doncs tot això ara en aquest moment se traurà i es farà tot aquest tall de nou en nou amb les fustes superiors, que serà el que es traurà i es tornarà a posar de noves. Inclús ja hi havia un risc per la gent caminant, per tant és una actuació que veiem necessària i més aquí en Púries amb la quantitat de gent que passa.
L'arranjament té un cost proper als 60.000 euros i a part del canvi de les travesses també es canviaran les baranes d'acàcia que estaven molt malmeses. La nova passera tindrà una estructura de base més consolidada feta amb material plàstic per evitar que es faci malbé. En aquesta millora també s'actuarà el tram de la barana de fusta en l'espai verd que hi ha sobre el mirador de la Miranda d'Empúries.
Llavors hi ha una segona actuació que també farem a l'altra banda de Sant Martí, a la zona nord, per sobre de la Miranda, aquella zona verda que ja toca la muralla, llavors allà es canviaran les baranes d'acàcia i també doncs, és una millora també que fa falta perquè s'ha anat trencant i amb moltes en mal estat i bé, és una actuació contínua que hem de fer aquí a tot el que és el passeig perquè quan no es van deteriorant en una banda és una altra, el pas del temps és inexorable.
Està previst que aquestes tasques acabin el pròxim mes de març i que la passera ja estigui totalment renovada abans de l'inici de la temporada turística.
Torroella de Montgrí fa el primer balanç de les afectacions del temporal de Sant Sebastià, Sergi.
Prop de 500.000 d'euros és el cost que l'Ajuntament de Torroella estima com a primera valoració dels danys causats pel temporal de Sant Sebastià. El consistori reclama ja ajuts supramunicipals per afrontar la neteja de les vores del riu Ter i de les platges del municipi. Calculen que s'han anat acumulant l'equivalent a 5 camps de futbol de residus i que hi ha una trentena de quilòmetres de camins malmesos per les inundacions. Les platges de la Gola del Ter i la Fonollera són les més afectades, on s'hi acumula multitud de residus vegetals i urbans. Només la neteja d'aquestes zones ja es valora en prop de 100.000 euros. També alerten de la forta erosió de les platges i la pèrdua de sorra i també la destrucció de part del sistema dunar del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, especialment els espais de la Gola del Ter, la Platera, el Mas Pinell i Griells.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Teresa Solsona, la presidenta de la taula del Consens del Delta i alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, manifesta la por de perdre el Delta en el futur, subratllant la importància de mesures efectives i urgents. Cel.
Sí, Marina, Teresa Solsona, en una entrevista a l'Aldia Terres de l'Ebre, ha alertat sobre l'estat crític del Delta de l'Ebre després dels últims temporals. Ha assegurat que el territori està tan ferit que qualsevol episodi de llevant provoca greus danys a les platges.
No és Budà, Mitjor, lo Serrallo, la Platjola, és que Deltebre, les platges de Deltebre, també el Niño Perdido, també allí a l'illa que hi ha, també s'ha fet molt de mal. I és que és tot lo delta, que no és necessari, torno a repetir, que vingui un Glòria per a fer-nos mal. Estem tan ferits i tan tocats que qualsevol temporal de llevant, que potser a un altre puesto no afectaria, ara mos afecta i molt.
Solsona ha explicat que s'ha demanat una actuació urgent per frenar l'entrada d'aigua salada a les llacunes i per reforçar el litoral, però ha denunciat que la burocràcia en retarda les solucions.
Ara mateix, per posar-te un exemple, no? La platja de Mitjor i Buda, a Buda un dels calaixos se va obrir, per tant això fa que ha entrat aigua salada dins de la llaguna. Ens vam reunir, vaig anar en Rafa Sánchez, no? Vaig anar com a alcaldessa de Sant Jaume, no? Però al final acaba sent la presidenta de la taula, no? Per a demanar ja una actuació imminent i ràpida per a poder solventar aquest problema. Informes. Menys mal que mi va vindre Rafa Sánchez, que és el tècnic que tenim de la taula de consens i que la veritat és que ens està ajudant moltíssim. Per què? Perquè ell va posar sobre la taula totes les coses tècniques d'on podríem traure sorres, el que es necessita i el que s'hauria de fer. Ens van demanar un informe urgent, s'ha fet, ho hem de presentar-ho al Ministeri, a través de la taula de consens, ens van dir que ho féssim a través de la taula de consens.
També ha defensat la proposta de reservar aigua dolça per als canals durant els mesos més calorosos davant l'augment de la salinitat del riu. Actuació d'urgència al trabucador després de l'últim trencament a la barra. Així és, Marina. Els darrers temporals havien provocat trencaments a la barra i dificultaven el pas entre el delta de l'Ebre i la punta de la Banya. Han estat uns treballs coordinats entre Costes de l'Estat i l'empresa Infosa, qui gestiona les salines de la Trinitat amb aportacions de sorra per restaurar l'istme i garantir la continuïtat. Manel Salvador és el gerent d'Infosa.
Ha estat un temporal molt fort, segurament el més fort des del Filomena, però vam tindre la sort que les previsions en quant a la direcció del vent no es van acomplir i per tant al final el vent de mestral ens ha ajudat a minimitzar els problemes. Malgrat això es va trencar el trabucador, ja et dic, des del Filomena no s'havia trencat, i aquesta vegada doncs, vam comptar amb l'ajuda del Servei de Costes, que molt ràpid va actuar, i després nosaltres hem anat completant la feina. Nosaltres estem bastant convençuts que si no haguera sigut pels esforços nostres i els esforços que després fa el Servei de Costes també per intentar ajudar a mantenir l'activitat, però de forma molt clara amb els nostres esforços sempre recuperant el trabucador, doncs seria difícil pensar que el trabucador el poguéssim tindre.
Es tracta d'un espai clau però fràgil, amb la necessitat de continuar fent intervencions davant l'impacte creixent dels temporals. S'ha reparat el pas i s'ha millorat la seguretat d'accés a vehicles de l'explotació salinera. En aquest sentit, gràcies a la consolidació del dic natural, permet més protecció de l'entorn natural de la badia dels Alfacs. Christian Jensen és el director de la Fundació Saliners Mariners d'Infosa.
Clar, hi ha tota la vessant socioeconòmica, que és molt important i pesa molt, però alhora dins l'abadia tenim les pederies de fanerògames, que són dos plantes que viuen a totes les zones somes de l'abadia, que a part de ser un lloc molt important per al desov dels peixos comercials, també és un lloc on hi ha nacres, que és un especial perill crític d'extinció a nivell mundial, i on hi ha cavallets de mar, on hi ha tortugues de mar hivernant, on hi ha fins i tot hi arriben a haver-hi fartets, que són espècies també en perill d'extinció, i que tot això no existeix a mar obert.
Davant els constants temporals, des d'Infosa plantegen possibles solucions com la recuperació del projecte de transport per mar i no per terra.
Ara cap a les costes del Garraf. A Vilanova i la Geltrú han començat les obres de transformació de l'oficisme que s'ampliarà fins a arribar als 123 metres quadrats. Carla.
Doncs sí, fins ara es feien servir una quarantena de metres quadrats per atendre els més de 12.000 turistes que anualment passen per aquestes dependències. Els dos mòduls actuals es mantindran i l'oficina s'ampliarà en forma d'ela, ocupant l'antic parc infantil que hi havia a la part posterior. Amb aquesta ampliació, l'oficina passarà de tercera a primera categoria, segons el barem que utilitza la Generalitat. També s'incorporaran plaques solars al sostre i s'implementaran eines d'intel·ligència artificial per obtenir més informació sobre els visitants que arriben a Vilanova. La reforma de l'oficina de turisme és la primera d'un seguit d'actuacions que s'han de fer des d'ara i fins a l'estiu al Parc de Ribarroges. En l'àmbit paisatgístic, el projecte preveu la transformació de la font ornamental, que serà substituïda per un sorral que mantindrà la forma de l'antiga bassa. Aquest nou espai incorporarà pedres i troncs disposats de manera simbòlica per evocar la memòria de l'aigua i integrar-se de manera natural a l'entorn. També s'actuarà als accessos del parc des de l'Oficina Municipal de Turisme i des de la zona de la Torre de Ribarroges, amb la plantació d'arbrat per connectar visualment i funcionalment aquestes entrades, actualment separades per una gran esplanada. Els jocs infantils seran objecte de petites millores, rehabilitant el vaixell pirata, i s'hi afegiran un nou joc emblemàtic i un espai de fitness. Una altra actuació és l'ampliació del dipòsit de locomotores del circuit de trens en miniatura de Ribarroges i l'arranjament d'alguns desperfectes que hi ha hagut al recorregut d'aquesta activitat, que atrau cada any molts visitants. També s'intervendrà amb una actuació de millora a la Glorieta de Ribarroges, que té desperfectes que es veuen a simple cop d'ull, tant al sostre com a l'estructura. Promoure l'habilitat en bicicleta és un altre dels punts d'aquest pla, que s'ha batejat amb el nom Vilanova Cromàtica, verd, blau i taronja, i que ha rebut una subvenció de fons europeus per valor de 2 milions d'euros.
I parlem de cultura perquè la pianista i matemàtica vilanovina Laura Ferrer Rozada és una de les artistes seleccionades pels Premis Enderroc 2026.
Exactament. La pianista vilanovina opta a dos guardons, el de millor disc de clàssica i contemporània i el de millor artista revelació de clàssica pel seu darrer disc, Araspel, que en armeni significa llegenda. Aquest és el tercer treball de Ferrer i és el fruit de 10 anys d'investigació sobre la música per a piano d'Armènia, amb un fil conductor del musicòleg Comitas, però també d'altres compositors armenis. La bona recepció de l'obra per part de la premsa especialitzada ja ha dut a la vilanovina a presentar-la a diversos països europeus com Armènia, Malta, Regne Unit o Eslovènia, i ara suma un nou reconeixement amb aquesta doble nominació. Els guanyadors dels premis es decidiran per votació popular, en la que es pot participar fins al 18 de febrer des de la pàgina web de la revista Enderroc.
Fem aturada a les costes del Maresme. La flota d'arrossegament d'Arenys de Mar ha començat la veda biològica aquest dilluns i s'allargarà fins al proper 13 de març. Aquest és el primer període d'aturada que es repetirà durant el mes de setembre, Oriol.
Doncs sí, el patró major de la confraria de pescadors de Sant Elm, d'aquí d'Arenys, Antoni Marzoa, explica que aquestes aturades formen part de les mesures de sostenibilitat que aplica històricament el sector pesquer per regenerar el fons marí. Marzoa reconeix que aquest tipus d'accions són beneficioses pel recurs i no impacten de forma negativa en els altres dos pilars de la política pesquera comuna, com són l'econòmic i el social.
Són mesures que lògicament tenen una repercussió positiva en el recurs i que no impacten de manera excessivament negativa els altres dos pilars de la famosa política pesquera comuna, el pilar econòmic i el més important, el social. Ara, si el que tu fas és aplicar senzillament mesures tipus restrictiu en base a impedir que la gent treballi un número mínim de dies al cap de l'any, doncs el que fas és una clara manifestació de que el que vols és portar a la ruïna les microempreses familiars de la pesca costanera litoral i a les seves tripulacions.
Durant aquest període d'aturada biològica, les tripulacions i armadors fent servir la seva prestació de l'atur, que posteriorment es compensa gràcies als ajuts del Fons Estructural de la Unió Europea. Ara bé, són dies d'aturada que s'afegeixen a la limitació que té el sector en què només pot sortir al mar 130 dies a l'any.
Nosaltres tenim aquest topall. Només pots treballar 130 dies. I ara fes-t'ho com vulguis. Que nosaltres venim ja de temps, des de molt abans de l'aplicació d'aquest pla plurianual nefasto, aplicant una mesura com és el de les parades, les veles, pues ens permet que hi ha dos mesos i mig al llarg de l'any que, bueno, continuem fent aquesta pràctica, podem rebre un cert recolzament per no perdre aquests dies en la seva totalitat i, per tant, són dies que no consumim i reservem del 130, no?
Durant aquest període, espècies com el lluç, el roger, el sorell, la gamba, la sípia o el calamar provinents de la Llotja d'Arenys no es podran trobar a les peixateries. Paral·lelament, Antoni Marzoa participarà aquest dijous en una jornada a Palma de Mallorca on es parlarà sobre la pesca i la cogestió. A més, el pròxim 4 de març hi haurà una mobilització a Brussel·les on tot el sector primari denunciarà les polítiques que s'apliquen des de la Unió Europea.
Tordera celebrarà aquest 2026 els 50 anys de l'Associació Sardanista La Nostra Dansa amb una programació anual d'activitats oberta a tots els públics. Al municipi, un dels referents sardanistes de Catalunya viurà un any marcat per la música i la dansa tradicional.
Sí, així és. Mira, l'acte inaugural tindrà lloc el dia 7 de febrer amb el concert Un viatge musical al Teatre Clavé, a càrrec de la banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. El programa inclou prop de 50 activitats que se sumen a les propostes habituals de l'entitat. Hi haurà audicions, formacions i trobades sardanistes al llarg de tot aquest any 2026. Cada mes s'hi programaran activitats, tanmateix l'estiu tornarà a ser un dels moments més destacats. Entre juny i juliol se celebrarà el curset d'estiu per aprendre a ballar sardanes, una proposta de referència de nivell al país. A més, durant els mesos d'estiu hi haurà audicions cada divendres a la plaça de l'Església i balls folk els dissabtes de juliol. Entre les novetats destaca una audició especial de Sardanes i Estrelles que combinarà dansa i observació astronòmica a la plaça 1 d'octubre prevista per al juliol. També s'ha programat la conferència Balls festius al segle XX a Tordera a càrrec de Joan Carles Barrera del Cercle d'Història de Tordera de cara al mes d'agost. La proposta més ambiciosa, però, arribarà el 17 d'octubre durant la Fira del Conte. L'objectiu és aconseguir la sardana més gran mai ballada a Tordera, un repte obert a tota la ciutadania.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que Tarragona actua amb 81 punts crítics pel que fa a la presència de coloms. Aquests primers es troben al centre i a la part alta, un 80-90%, afecten propietats privades. L'Ajuntament de Tarragona fa una crida a la col·laboració ciutadana per detectar focus conflictius i oferirà assessorament i una línia de subvencions. Tarragona actua amb 81 punts crítics pel que fa a la presència de coloms. Aquests primers es troben al centre i a la part alta. Un 80-90% afecten a propietats privades. La ciutat posa setge als coloms i ho fa amb mesures estructurals, però també quirúrgiques, en el marc d'un pla de xoc. Una auditoria realitzada al gener ha detectat una vuitantena de punts crítics i són aquests els que es prioritzaran ara. En els propers 15 dies es col·locaran cablejats d'acer, plaques de silicona o metacrilat i xarxes en casos concrets per tal d'evitar que els coloms s'hi posin o hi facin niu. Jordi Baucells, biòleg i enginyer tècnic agrícola, responsable de l'empresa adjudicatària, afirma que es tracta d'un gran repte d'ecologia urbana i diu que la solució per controlar la plaga d'aquests animals ha de ser tècnica i científica.
Aquest repte és un repte que no se solventa ni caçant coloms, ni matant coloms, ni eliminant els animals. És un tema d'ecologia, per tant, ha de ser mesures estructurals sobre la font d'aliment de tots els coloms, la font de refugi i la font de llocs per reproduir-se. Si arreglem aquests paràmetres de la ciutat, la població de coloms s'ajustarà a la mesura justa per no ser una plaga, diguem, vale?
La majoria dels punts més conflictius es troben en cases o edificis privats. L'Ajuntament fa una crida a la col·laboració ciutadana i a informar-ne pels canals habituals. S'oferirà assessorament i solucions i aviat s'activarà una línia de subvencions específiques. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Continua aquesta situació dominada pel vent de sud o de garbí a gran part del litoral, sobretot és a Girona, on bufa un palet més insistent, tot i que aquesta tarda serà més feble. Sempre vent de sud-oest o de sud, una miqueta més de xaloc en el cas del Delta de l'Ebre, però estarem parlant de vents de moment febles. Tot i això, quedarà una mica, queda mala mar, especialment mar endins, amb maró, forta maró, arran de platja. Estem parlant de marejola en general, una mica més esvalutada aquesta mar, ja diem mar llarga, mar de fons, sobretot a la costa Brava Sud, al Baix Empordà especialment. Pel que fa demà, el temps una altra vegada vindrà dominat pels núvols, per alguna pluja i per més vent. Un vent de garbí molt i molt tossut. Aquest llebeig a la banda de Girona farà que hi hagi maró al matí i forta maró a la tarda, i atenció, perquè ja tindrem maregassa, bàsicament, durant la tarda i el vespre del dijous, a gran part del litoral. I atenció al Delta de l'Ebre, és on tindrem la mar més esvalutada. N'estarem pendents a la xarxa.
Del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que a l'altura de Sitges, a la C32, hi ha un camió tallat a la calçada en sentit Tarragona arran d'un camió avariat. La incidència provoca en aquests moments 6 quilòmetres de retencions des de l'altura de Castelldefels. També destaquem un altre punt de la xarxa viària amb retencions. A l'autovia 2, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, hi ha un altre camió avariat que talla un carril en sentit Barcelona i provoca retencions de 2 quilòmetres des de l'altura de Pallejà. Un tram d'obres a la mateixa autovia 2 a l'altura de Jorba provoca en aquests moments 3 quilòmetres de retencions a la calçada en sentit Lleida. De moment això és el més destacat, us ha informat fins ara aquí des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
Dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
Sí, hola, Marina. Molt bona tarda i també molt bona tarda a tots els oients.
I ara estem intentant contactar amb l'Agustí Martín per parlar dels bucs autònoms. Quan hi contactem els saludarem, però Anna, per anar-nos fent una idea una miqueta de tot plegat, què és això dels bucs autònoms?
Clar, hem de diferenciar primer, són els que són, que no depèn, bueno, hi ha diferents categories, en principi hi ha quatre tipologies. Són aquells que el primer i el segon, ara ens detallarem, però els processos són els que tenen suport i presa decisions encara amb el suport humà, o un control des de terra seria el segon. El tercer nivell estaria sense tripulació a bord, o sigui que el vaixell seria controlat amb caràcter remot. I el quart nivell estaria ja que són completament autònoms i van per si sols. Estem en l'escenari més aviat tirant a l'1 i en el 2 fins a l'any 30, i després ja a llarg plaç estaria enviant els altres que sense tripulació a bord i que siguin totalment autònoms. El problema és que, com es llegeix la legislació, com sempre també la seguretat, una altra, i sobretot l'OMI té gran feina amb acurar i sobretot ficar la normativa, perquè fins ara l'OMI, quan ha fet alguna normativa, sempre ha tingut el concepte de la persona dintre, mai havia contemplat en aquest sentit que no hi hagués ningú a bord, no? Llavors, a partir de l'any 2017, sobretot la OMI va arribar a la primera conclusió d'estudi i d'explorar aquest terreny dels desafiaments de l'automatització en els bucs. Uh-huh. Aquest és el cas.
Ara sí, anem a saludar l'Agustí Martín per parlar precisament d'això, dels bucs autònoms, i és del transport marítim, podríem dir, sense tripulants, per dir-ho d'alguna manera. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
En primer lloc, ara el que ens explicava l'Anna, és possible el transport marítim sense tripulants? Ho arribarem a veure, això?
Home, s'arribarà a veure, segur, segur. Però també ara s'ha d'escoltar, com ho bé deia, hi ha diferents esglaons a seguir i estem en els primers. Però clar, a veure, nosaltres estem segurs que això, el primer, el segon i el tercer nivell els veurem, el quart que de més lluny. Però tingueu en compte que el que sí que és veritat és que els vaixells tenen la tecnologia avui en dia ara per fer, perquè puguin ser autònoms, eh? De fet, la paraula autònom és una paraula que encara està una miqueta llunyana. Autònom vol dir que el vaixell prengui les decisions pròpies, o sigui que...
Com els cotxes intel·ligents, que algunes vegades ja s'han fet proves.
Exacte, és algo semblant, no? O sigui, aquí no hi ha un tripulant que està a una distància en un centre de control remot que està d'una forma governant o guiant el barco. No, el barco aniria sol. I aleshores, per mig camí, doncs, haurà de maniobrar, es trobarà amb mal temps, haurà de canviar la ruta, hi haurà una sèrie de moments en què haurà de prendre decisions, però les prendrà per ell sol. això està preparat, el sistema, però encara ho veiem lluny, també per el que es deia, perquè s'han de canviar moltes coses, i especialment la normativa, les regulacions. I bé, és un tema que jo ara darrerament estic en un grup de treball justament amb l'AIMO, l'Organització Marítima Internacional, perquè hi estic en un grup que l'únic que estem fent és tractar el que diem la interface, o sigui, el vaixell port, o sigui, què passa quan un vaixell autònom arribi a port, val? Perquè amb la navegació ho tenim més clar, però quan arribi a port es trobarà que hi haurà que esperar amb altres vaixells, farà falta un pràctic que segurament no embarcarà, uns remolcadors que l'hauran d'empenyar o portar al seu lloc. Hi ha encara moltes incògnites.
Anna, endavant.
Sí, hola, Agustí, molt bona tarda i gràcies per ser aquí, com a capità de la Marina, marcant amb tants càrrecs que tens en l'ambaixador de l'OMI. I sobretot felicitar-te també perquè, com a president, que això va ser recent, no? El dia 21 d'aquest mes de gener, que va ser president, anomenat president de la Federació Estatal d'Ilos Marinos Mercantes.
Sí, bueno, això és molt nou, però bueno, això és per ajudar la gent del mar.
I té que veure també amb una mica amb això, Anna. Sí, això és important. Una cosa ve una lligada amb l'altra, no?
Exacte, això va lligat i justament... mira, avui estava a la Facultat de Nàutica perquè jo m'he jubilat, però una jubila de la professió però no del seu ofici. Exacte. I estem treballant amb el simulador justament amb la formació del futur d'aquests capitans i caps de màquines i altres oficials que treballaran des de torres de control, de centres de control remot. Perquè això no s'ensenya en cap universitat. Vol dir que són coses noves que ens vindran.
Clar, perquè també, Agustí, una altra qüestió, la formació en aquest aspecte, estem parlant de moltes, de fer moltes cabòries i tal, però en aquest cas la formació serà vital i serà la persona en si també, si no és des del mateix buc, des de terra, o si no amb el pensament, vull dir que serà comandat d'una manera o altra.
Exacte. A veure, fa falta una formació específica. Nosaltres,
crec que això és bàsic. Sí.
Hem estat a Noruega, justament, per veure com ho estan preparant, per una miqueta mirar el que estan fent els que en saben, també, perquè de vegades si hi ha coses que s'han ben fetes, es tracta d'intentar fer el mateix i si podem millorar-ho millor.
Sí, però per això
són bons simuladors de navegació, que ja els tenim, però han de ser encara superiors.
Clar.
Han de ser superiors. I després, com molt bé deies, el primer nivell, de fet, ja existeix ara. Sí. O sigui, ja tenim vaixells amb molta tecnologia i molt pocs tripulants.
N'hi ha 200, Agustí, que ho he llegit, més o menys, de número, podem dir que hi ha, amb xifres, hi ha 200 d'aquesta categoria del nivell 1?
Jo diria que n'hi ha més.
El que passa és que n'hi ha llegit sempre les xifres, eh?
Sí, perquè és veritat, però tinguis en compte que els vaixells ja estan molt automatitzats i hi ha molt poca gent. Això, mira, jo... Ja fa uns anys que vaig deixar de navegar, però vaig navegar una bona, un grapat d'anys, i quan jo vaig deixar de navegar, va haver una cosa molt important, que va ser treballar amb una màquina desatesa, o sigui, sense el personal fent guàrdies. Això era una quimera, quan ho vaig veure. Com pot ser que una màquina a les 8 de la nit, a les 12 de la nit, no hi hagi ningú a la màquina? Una màquina d'un barco gros, em refereixo?
Sí, no, clar.
Doncs això és, avui en dia és així. O sigui, ells treballen 8 hores de dia, de matí fins a mitja tarda, tanquen la sala de màquines i tot funciona de forma automàtica. Això és una cosa que diem, carai, i és un canvi. Doncs ara les sales de màquines, si estan bé i ben mantingudes i tal, doncs amb molt poca gent te les porten ells, vull dir que, i no cal estar a la sala tot el dia perquè hi hagi una operació manual o una reparació, que és una altra cosa.
Exacte, perquè com tu bé dius, la tecnologia està basada sempre en les dades, que serà clau, no?, per anticipar tots els errors, que serà el principal eix, no?, encara que hi hagi la IA, Oi?
Sí, exacte, el principal eix, exacte, serà... Sí, és així, eh? És així, o sigui, sí, sí.
De fet, la presa de decisions és donada per algoritmes, o sigui, fórmules matemàtiques, tot. I que realment no s'equivoquen. Per això, una de les coses que parlem amb la IMO, de fet vam tenir una reunió ara fa 15 dies, és que un dels temes que ens complica és quan naveguin vaixells, diguéssim, governats, comandats per persones, i altres que vagin comandats per màquines, no? Perquè la forma de vegades de decidir és diferent.
La prioritat, tema, sobretot, la seguretat.
Exacte.
Sí.
I estem segur que la màquina no s'equivocarà, però a vegades la persona s'avança també a la màquina, perquè, m'entens? O sigui, de vegades pot ser això és el més complicat. O sigui, aquesta transició és com amb els cotxes. Si haguessin la meitat de cotxes que anessin amb persones, i l'altra meitat que fossin autònoms, no? Que anessin sols. Doncs hi haurien problemes, perquè de vegades, mira, clar, la persona pensa d'una manera i la màquina és més racional, perquè ella es basa en unes fórmules matemàtiques i uns algoritmes que, ajudats amb una intel·ligència artificial, poden arribar, de vegades, a treballar sols. De fet, fixeu-vos amb els drons que avions que travessen d'Europa van fins a Àsia i tornen amb una missió. No és que vagin i tornin, és que van a fer alguna cosa en concret, no? I amb els vaixells ens passarà alguna cosa semblant.
Sí, la normativa dels drons sempre és la normativa. La legislació és la que poder ficar més topalls en aquest avanç. No?
I llavors ja aquest segon nivell que deies, el segon nivell ja és molt menys tripulació i tripulació molt específica per si hi ha errors. Però, i des de terra, des d'un centre de control, també poden fer el barco, però encara té gent a terra, no? Gent en el vaixell. Però el tercer pas, ja no hi ha tripulació en el vaixell. Llavors el vaixell es governa. O sigui, és com si el timó portéssim des d'una torre que està a Singapur. I des d'allà, amb gent molt preparada, que són també marinos, et porten al barco i te'l governen, tenen unes grans pantalles al seu voltant, com una torre de control, i ells veuen també des d'allà els partits meteorològics, la meteorologia, l'oceanografia, estan veient la sala de màquines, estan veient tot el que passa en el vaixell, el que se'n diuen els esforços que rep el buc, el casco del barco, perquè de vegades en funció d'aquests esforços s'ha de canviar el rumb també. Tot això, també. Aquesta informació és la que rebran ells. Però és que en el quart pas...
Això és diferent, ja.
Aquí no hi ha ningú que estigui amb el timó. Això va sol, I això és una planificació, una programació al 100%, amb alguns altres tipus de coses que després, si vols, us puc dir, que hi ha incògnites.
Sí, ja pots... Sí, clar, exacte. Hi ha reptes i també hi ha les claus de l'autonomia, no?, diguem. De gestió.
La planificació aquesta ja s'ha aprovat ara amb alguns vaixells més petits i es pot arribar a fer i tal, però hi ha diverses coses, no?
Hi ha programes, també, oi?
Aquests
programes ja hi són, amb el programa
Mars. Hi ha uns quants. Sí, és així, però... Tu t'imagines que què passa en un acte de pirateria, amb un vaixell que no hi ha ningú, o amb un acte terrorista, o amb una situació de que se't para el vaixell al mig de l'Atlàntic? Qui va recollir aquest vaixell?
Clar, i l'assegurança, com ho cobreix, això? I una altra qüestió també important, també, Agustí, jo crec, en la qüestió que ara estem parlant ja de Groenlàndia, que ho té el tram aquest, que està tancat amb Groenlàndia, sobre les àrtiques, en aquest sentit, no tindrà un excés de protagonisme el 3 i el 4, i el 4 escenari, sobretot, també amb els trencagels? Podem veure-ho, això, en aquest sentit, que evolucioni per aquesta via més ràpida, com a horitzó 30-45,
que
és el que es posa com a gran fita?
Jo crec que en aquests barcos que fan uns serveis molt especials aquí la persona humana decideix molt,
Sí. Mira, i fins i tot jo també estic veient que, i això ho estem parlant, que clar, una cosa és portar una mercaderia que pot ser carbó o una mercaderia més complexa com pot ser un gas natural liquat, no? Que aquí són vaixells molt, molt segurs, hi ha moltes comprovacions, perquè no pot fallar res, perquè transportar un gas natural liquat a menys 160 graus de temperatura, aquí no pot fallar res. Se lo conserva a l'esquerda, sí. Però si a sobre portes passatge, els ferris, els creuers...
Això és una altra història.
Hi ha canvi, també. Perquè tu no pots deixar... Tu t'imagines pujar amb un vaixell, ja no dic amb 7.000, 5.000, no? Amb 500 persones que estan ja asseguts a les butaques del seu camarot sense que hi hagi un règim interior... gent que clar, tot això és complex, eh?
És difícil fins i tot d'imaginar. Una mica pervers, fins i tot.
Sí, oi? Perquè poden passar coses, bueno, la gent es bralla, la gent es pot veu, la gent es pot posar malalta, val? I vol dir que alguns tripulants hauran de vendre els barcos de passatge. Els de servei, justament, els remolcadors o aquests trencagels...
Sí, exacte, jo ho veig més així, com a aquest mas de trencagels que faran de Groenlàndia com a, no? Com a pas de la intel·ligència estratègica.
Això falta que, mira, tota la part del pas del nord-est, que és el que va, si anem per als països bàltics, països nòrdics, i anéssim cap a Rússia, tot això s'ha dominat pels russos, aquest tros.
Ho hem d'anar deixant aquí. Dos segons, afegeixi el que volia afegir, però ho hem d'anar deixant aquí.
Val, doncs jo el que estic veient és que el futur hi és. Jo no dic barcos del futur, perquè aquests barcos ja existeixen, però sí que els veurem en un futur, perquè la tecnologia existeix, i aquí la normativa és importantíssima, que es puguin posar d'acord tots els països que signen els convenis de l'Organització Marítima Internacional, i que mica en mica anirem veient pas a pas com van aquests vaixells aniran apareixent en el mercat.
N'estarem pendents, en tornarem a parlar un altre dia. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
Gràcies a vosaltres.
I Anna, moltes gràcies a tu també, una setmana més.
Doncs moltíssimes gràcies, Marina, també als oients, i sobretot agrair-li a l'Agustí, que és un mestre de mestres en tots els sentits, i a nivell internacional, de la MI i més enllà. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i bona setmana blava.
Tots els secrets meteorològics al descobert, amb Sergi Corral.
Aquestes últimes setmanes s'està parlant i molt de la Garrotxa, el Pirineu Oriental, el Montseny, els Ports o Grazalema, però què tenen en comú tots ells, Sergi?
Doncs, Marina, que són òptims pluviomètrics, és a dir, indrets que per una constant en el seu comportament del clima o comportament climàtic fan que siguin autèntics orinals, és a dir, que hi plou moltíssim. Ara mateix, en el dia d'avui, perquè a part és molt interessant, ja has vist que t'he posat lo de Grazalema, o hem posat lo de Grazalema aquí a la introducció, perquè...
Home, avui al Pirineu havia de ploure, no sé com està el tema perquè no ho he mirat, però avui hi havia aquesta previsió.
El Pirineu ha plogut una mica, però ara et donaré una dada. A Grazalema, que està a Cadis, a la serrania, a prop de mar, just a la punteta sud de la península, en el dia d'avui, amb les 24 hores, porten 382 litres per metre quadrat a hores d'ara. En un dia.
Déu-n'hi-do. S'estan inundant, literal.
Vindria a ser una mica més del que plou a Lleida en tot l'any, per exemple, eh? Com per posar una xifra en el d'allò. S'estan inundant de tal manera que ara veia imatges per xarxes i por ahí, que els hi surt aigua dels endolls de les cases, eh? De les parets i dels endolls de les cases els hi surt aigua cap enfora. Els hi rega com... Impressionant. Per què? Doncs mira, perquè avui precisament hem vingut a parlar d'això, de llocs on, degut a una barreja de factors meteorològics i factors geogràfics, fa que exprimeixin els núvols amb tot el seu potencial que hi hagi. Quan passa, podríem dir això? Passa quan en terrenys on hi ha una elevació, on hi ha, encara que sigui prou petita, pot ser petita o pot ser mitjana o gran, però que és una elevació perpendicular els vents que bufen habitualment. O sigui, per exemple, posem que si aquesta serra de Grazalema, aquesta serra de Cadis, està orientada de nord a sud, els vents de l'oest que venen de l'Atlàntic carregats d'humitat i impacten perpendicularment, i a l'aire què fa? A l'aire, al circular, puja a través d'aquest accident de la muntanya i el pujar es condensa i forma núvols. Aquests núvols van mantenint-se en el mateix temps durant hores i hores i hores per un procés a part que fa que totes aquestes gotetes d'aigua, de vapor d'aigua que forma el núvol, es condensin, s'ajuntin i acabin plovent. Per tant, plou encara molt més del que seria habitual. En aquestes condicions es creen el que diem els òptims pluviomètrics, o sigui, són indrets on plou molt més que en indrets del, del voltant. Hem dit que això és un tret climàtic, o sigui, ja sabem la diferència entre meteorologia i climatologia, no? Meteorologia és que avui em caiguin 40 litres per metre quadrat i climatologia és que la mitjana de pluja d'un 4 de febrer siguin 10 litres. La diferència. Això vol dir que no és cosa puntual que en aquests indrets plogui molt. És una cosa recurrent, és una cosa que passa i ha passat sempre.
Habitualment.
Habitualment. És a dir, en aquestes condicions de vents dominants, per exemple, de borrasques atlàntiques, en el cas de Grazalema, en el cas amb vents del sud-oest, tot el que serien els àbregos, el sistema central, més sistema central encarat al Vall del Jerte i cap allà, cap a Extremadura, o bé, el que dèiem abans, la zona de la Garrotxa i el Pirineu Oriental, en situacions, o els ports de Tortosa, en situacions de llevant, en situacions de vent de mar cap a terra, que els arriba perpendicular, són els indrets on aquests vents poden ser més efectius i la pluja que es pot acumular sigui molt més abundant. Els ports de Tortosa, per exemple, l'any passat es van superar els 1.400 o 1.600 litres per metre quadrat en tot el 2025, amb pluviometries molt semblants, per exemple, en llocs del Pirineu. Per tant, és una zona on hi plou moltíssim, moltíssim, moltíssim. I és una situació que sempre ha estat així, és habitualment, aquests dies, mirant dades històriques, per exemple, de Grazalema o d'altres indrets, veiem que aquests episodis són recurrents, no? Per posar-te una dada, per exemple, continuem amb aquest observatori de Cadis, que com avui és notícia li donarem una miqueta més de bombo. Només en el mes de gener d'aquest passat 2026 hi van ploure 1.279 litres per metre quadrat. En un mes, en tot un mes. Vale?
Déu-n'hi-do.
La mitjana anual d'aquí de Grazalema volta aproximadament els 2.000 i pico litres l'any, 2.000 litres per metre quadrat, o sigui que va ploure en un mes més de la meitat del que cau en tot l'any, no? El rècord anterior, per exemple, estava en 1.115 litres, no? El desembre del 2009. Però no és només l'únic, com hem dit, la zona que està a Grazalema, la zona del Pirineu, la zona, per exemple, de Navarra, entre Navarra i Euskadi, per allà Irati, tota aquella zona, allà és un altre lloc, un altre òptim pluviomètric, i les muntanyes, sobretot del sud de Galícia, entre el nord de Portugal i sud de Galícia, que allà, entre aquestes muntanyes i allà Navarra, són els dos indrets on, per exemple, on plou més de tota la península Ibèrica. I finalment dir-te que aquests òptims pluviomètrics es tradueix, evidentment, en el paisatge. O sigui, no té res a veure, per exemple, la vegetació de zones properes on cau menys de la meitat de pluja que aquestes zones. A Irati, com hem dit abans, per exemple, hi ha unes fagedes espectaculars. A la zona de la Garrotxa, a la zona del Montseny, fins i tot a la zona nord de la Lampalliurona, al Banyà, hi ha molta més vegetació. A la zona de Grazalema, per exemple, hi viuen uns avets, els pinsapos, que són uns avets relictes de la península Ibèrica, acostumats a viure en aquestes pluviometries tan altes. I no només això. A zones, per exemple, altres òptims pluviomètrics, característiques una mica diferents, però si aneu a les Illes Canàries, tot el que dona a nord i nord-est de les Illes Canàries hi ha el que en diem la laurisilva, perquè allà la mateixa orografia amb els vents reté els núvols, fa que plogui i hi ha una vegetació molt i molt densa en tota aquella zona.
Déu-n'hi-do. De fet, últimament estic veient a molta gent d'aquella zona de Càdiz que diu que no veuen el sol no sé des de quin dia, o sigui que entenen per temps.
Entenen per temps i el d'avui no s'acaba, les properes hores igual, i demà passat els hi tornarà aquesta setmana. O sigui, hem d'estar atents verdaderament perquè s'estan batent tots els rècords i hi ha l'oportunitat que quan passen episodis d'aquests determinats, com el que va passar a València, per exemple, o el que passa ara en Càdiz, es donin a conèixer aquestes particularitats climàtiques d'aquests llocs. Ahir, per exemple, hi havia, si voleu recuperar en el perfil de l'AEMET Divulga, de la xarxa X, el que era Twitter abans, hi ha un fil explicatiu molt interessant de per què plou tant en aquestes zones. I ho van explicant pas a pas quins són tots els factors que intervenen. I està bé aprofitar episodis d'aquests per fer una miqueta així, en plan divulgació general.
Veurem com acaba tot plegat, perquè hem passat pràcticament de que no plovia a que plou massa. No hem trobat el terme mig.
Ja ho cantava aquell, el meu país no sap ploure. Ja estem en una regió que és així.
Doncs, Sergi Corral, no sé què hem d'esperar, que febrer tindrem fred o ja tindrem més calor?
No es veu molt fred, Es veu un règim més o menys semblant al que estem tinguent ara. Baixes pressions, fronts atlàntics, temps temperat,
veurem, em
podríem dir. De moment, així pinta.
Veurem. Moltes gràcies, Sergi, per estar aquí amb nosaltres una setmana més.
Doncs fins la propera, ens hi trobem.
Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort. La vida...
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Des de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials.
La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Baby, can't you see I'm calling?
Mm-hmm.
Bona tarda, són les 5, notícies. En marxa els treballs per la millora de la passera de travesses de fuga.